l'estat que et jutjarà la UEFA i després pots anar a l'apel·lació de la UEFA, crec que darrere, bueno, estic segur, pots anar al TAS, que és el tribunal de Lausana, del comitè, que depèn del Comitè Olímpic Internacional, que alguna vegada ha reformat sentències de FIFA i sentències de UEFA. Però vamos, sí, diguem-ne que mentre... Sí, que cada dia de silenci és molt pitjor, perquè aquí també es mira molt una qüestió reputacional i voler fer l'exemplaritat. I el Barça no s'està explicant. I el Barça porta un mes callat.
Santi,
perquè aquí, a més, aquí, al principi, el primer que va sortir és Gaspar, que va dir, a mi no em consta. Però també he d'afegir, jo sempre he dit que jo mentiria pel Barça. Molt bé, moltes gràcies per la seva col·laboració. Després va sortir, Rossell va dir que ell no tenia res a dir, i ara haurà de declarar perquè està denunciat. Bartomeu, off the record, va dient... i agafa el telèfon a tothom i Bartomeu va dient que va ser la porta, que això és una cosa heretada, que ell, quan ell va arribar estava, que ell ho va tallar òbvia la part quan va deixar de ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, i que la porta va ser el que va augmentar, que això està per demostrar, també s'ha de dir, sí, això també està per demostrar, però ho està dient un dels presidents. I la porta parla de que ha iniciat una altra investigació externa i que en el moment que pugui donarà una roda de premsa. Portem un mes. I en aquest mes la pilota de neu s'està fent molt gran i pot acabar sent una avalanxa imparable. Perquè realment no costarà res amb la situació que té el Barça de que, mira, que l'agafin i que li diguin això. Però, vamos, que això que estaven explicant, la UEFA pot prescindir del Barça? No pot, jo crec que no podria prescindir del Barça. Però és que és el Barça el que està dient-li a la UEFA amb Florentino Pérez de la mà que muntaran una Superliga.
Santi, gràcies. Fins ara.
Hala, fins ara.
Les 10 i 2 minuts. Voleu fer alguna cosa més? Perquè si no canviarem de tema.
Jo quan escoltava el senyor Xiol, em recordava com funciona la UEFA, o sigui, com funciona una comissió de garanties d'un partit polític. És a dir, que al marge del que digui el sistema judicial hi ha un marge d'actuació des del punt de vista polític, i això implica també un grau de discrecionalitat. Clar, però que la UEFA actués sense saber exactament què ha passat, és a dir, sense poder respondre als principals interrogants, seria temerari, entre altres coses, perquè si tu actues amb un equip per molta mania que li tinguis o per molta mala relació que tu li tinguis, marcaràs un precedent. I no sabem a hores d'ara si Negreira només va cobrar del Barça o va cobrar d'altres clubs. És a dir, el que està passant...
I qui més va cobrar?
Exacte.
I qui més va cobrar?
Exacte. És a dir, afecta aquest cas només al Barça o hi ha altres...
A veure, si aquest diners era per repartir entre els àrbitres, alguns àrbitres han cobrat. Vull dir, diem-ho tot, perquè el que no és normal és que jo... Perquè si no és una estafa per part de l'altre. Jo te lo arreglo. No, és una estafa freqüent. Jo te lo arreglo. I després no t'arreglo res, però jo vaig cobrant. Però si jo te l'arreglo i jo te l'arreglo, és que això ha circulat. Si ha circulat, hi ha gent comprada.
Abans el Manel ho deia, no? També des del punt de vista de la UEFA, insisteixo. Per molta mania que tu li puguis tenir al Barça, per molta mala relació que puguis tenir al Barça, també la decisió que prenguis has de valorar l'impacte esportiu i l'impacte econòmic que pot suposar per tu.
Ho pot fer com va fer Itàlia amb la Juve, pressionant a la Federació Italiana.
Sí,
i tu no fas res.
Sí, sí, però també té uns costos per tu, per la teva competició esportiva, el fet de prescindir d'uns dels...
La UEFA, tu creus que ha quedat pitjor perquè la UEFA baixés a segona divisió?
Juve.
La Juve, perdó.
A segona no, va baixar a tercera, em sembla. No,
segona.
Jo, a mi, no entès gaire res, això, em dona una mica igual, però em sap greu aquell home que cobrava i no s'ha fet ric. Qui és el que...
En Negreira.
Pues, hòstia, té mèrit a Espanya, diguéssim, cobrar i no fer-te res.
Un ONG, tenia un ONG, eh?
Sí, o és molt tonto, o és un home d'una probitat...
Tampoc se sap si els diners poden estar en un paradís fiscal o invertits fora.
Ja, però home, un piset més gran... No dic que et compris un iate, però, hosti, Negreira...
Creixement significatiu.
Un híbrid, saps allò...
No hi havia hagut creixement significatiu.
A la dona, un...
No, però això és en metàl·lic. Tu no saps el que ha comprat, per exemple, les vegades
que
vol viatjar pagant en metàl·lic.
No estem dient que no tingui res. Dic que Hisenda va dir que no hi havia hagut un creixement significatiu de patrimoni.
Aquí. Vale.
Ara, s'ha de veure el nivell de vida que portava, que són coses diferents.
Mariscades.
Mariscades. Veure els agents dels passaports.
Les 10 i 5 minuts. Redreu-me 2 minuts i ara tornem, va.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. Parlem.
Seguim parlant d'autoconsum i de Factor Energia, que, com vam veure, té el seu propi departament de panells solars. Josep, benvingut.
Gràcies.
La vostra comunitat de veïns va instal·lar panells solars ara ja fa un temps. Què és el que us va motivar per fer-ho?
Sobretot saber que la instal·lació s'amortitzava al cap d'entre 3 i 5 anys, però que després l'energia seria a cost zero durant 30 anys.
I ho vau fer amb Factor Energia per algun motiu en particular?
Sí, sí, perquè vam veure que és la comercialitzadora que el 2022 va pagar al millor preu els excedents d'energia als seus clients. Però també els vam escollir perquè Factor Energia t'ho gestiona tot. Ens van fer el disseny i la instal·lació i fins i tot es van ocupar de tramitar les subvencions i els permisos.
Molt bé. Des que teniu panells solars, quins avantatges en destacaries més?
A veure, per nosaltres és una satisfacció produir i consumir energia 100% verda. A més, els excedents, Factor Energia, ens els compensa la factura de la llum i, si no es pot, queden guardats a la seva bateria virtual per a les següents factures.
Perfecte, gràcies, Josep.
A vosaltres.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya ha operat per Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 400 grams de filet de pollastre ara per 2,59, t'estalvies un 21%. I la nostra sucosa pinya per 0,99 al quilo, t'estalvies un 31%. Lidl, marca la diferència.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar per primera vegada a la història el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia, per un euro, guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 7 minuts, aquí continuem aquest.
No, que és un tema molt interessant, el del Dinecker.
El Dinecker?
Sí.
Mm. Perquè... Bueno, per la gent que no... Que
hem canviat la tertúlia,
ara. Perdó, és que estàvem aquí, érem, he vist aparèixer totes les teles, la BBC va apareixent, el 324, 24 hores, la premsa internacional. És una notícia de bastit internacional, aquesta, en aquest cas, que és que l'exjugador del Barça, precisament, ara que estàvem parlant del Barça, Gary Lineker, que és comentarista i presenta programes a la BBC...
Des de fa molt de temps.
Des de fa molt de temps, l'han apartat... no se sap si temporalment o definitivament, després d'haver fet un missatge fora de, diguem-ne, del programa, no durant el programa,
sinó
un tuit, en què criticava la política migratòria del govern britànic comparant-la amb el règim nazi.
Sí.
I llavors l'han apartat, i hi ha hagut una solidarització per part dels companys que fan el programa amb ell, d'aquest cap de setmana. És que ara estava buscant el nom del programa perquè no me'n recordo. Es diu Match of the Day. I el presenten, evidentment, també els caps de setmana, i que ja han dit que aquest cap de setmana només s'emetran imatges de partits, que no hi ha presentadors, perquè, bueno, perquè tots han dit que no, jo no hi participo.
Per l'argument de la BBC, que té una independència, diguéssim, orgànica vers els governs, és que no és pel tema en si, sinó perquè cap comentarista pot fer... donar opinió personal i opinió política si treballa per la televisió pública. Però és que a la Corporació Catalana de TV3,
sí,
la nova direcció també va en aquest sentit. Els treballadors de la corporació se'ls ha recomanat
no
o no poden
opinions
donar
polítiques.
Opinions polítiques perquè molt difícil de dir... És un bon debat.
Ho és,
En quin moment tu surts de la feina... però tu representes una feina, tu treballes per una televisió pública, representes a... Llavors, clar, té Lineker dret a opinar? Sí. té contravé
les normes
de la BBC, es veu que també...
No és treballador, ell, de la
BBC. No és treballador, però és un col·laborador al qual pot estar sotmès, cosa que no sé si està sotmès de manera formal. Entenc que serà una part de res perquè està sotmès de manera a això, però és que aquí a casa nostra també pot passar el mateix, que un treballador de la Corpo doncs dona una opinió sobre una cosa... Tot i que l'opinió, si no, és que, vull dir, per aclarir-ho, que no és perquè pel sentit de l'opinió que se la farà.
És que ja ha passat, Baños, hi havia locutors de TV3 que promocionaven les marxes de les diades i deien que s'havia d'anar i votar en el referèndum.
Ha passat que deies que hi havia, sí, hi havia passat que l'havien apartat.
Això no, ha passat.
Els missatges...
Amb una crítica des de fora, però no ha passat res. A efectes pràctics no els hi ha passat res.
La nova direcció, dic que és un debat...
La nova direcció, potser sí.
No, la nova direcció ha de ser clar que no es pot... D'ara. Però jo no dic ni que sigui bona idea. És un bon debat sobre si una periodista treballa 24 hores per un mitjà o només treballa quan treballa per mitjà.
Depèn del grau de responsabilitat. És a dir, una persona que, per exemple, surti en pantalla presentant està representant la casa. L'està representant. Li agrada o no li agrada.
També fan anuncis.
Llavors, quan tu te'n vas a casa teva...
Però aquest debat es va tenir, almenys.
Sí, però que també facis... fan anuncis privats de iogurt.
Sí.
I la casa de iogurt, igual, envenena... Això va passar amb
doncs
el...
Jo no ho veig massa clar.
Anuncia cotxes.
Anunciava ING, i ING va fer fallida la crisi del 2008.
Està representant...
I no sé si va anunciar una... Perdona.
Sí, no, entens. No, que és un debat interessant.
És un debat. Pot un periodista anunciar iogurts?
Al meu pare...
Pot opinar? A veure...
Jo crec que no.
O encara més. Ha d'un periodista representar 24 hores al lloc de feina.
No, un treballador ha de representar 24 hores a l'empresa. És a dir, jo sóc empleat de la SEA.
També és veritat, que el debat es pot diferenciar entre mitjans públics i mitjans privats.
Però tu ets jugador del Barça. Puc fer el dia que no jugo a tuits a favor del Madrid?
Per què no?
O per què no? Fes-ho, ja ho
veus. A veure què passa.
Però què et passaria?
Bueno, no,
també és el mateix.
És que no he vist el contracte.
No, clar, el contracte t'obliga...
No he vist el contracte.
No, però per això que les diguéssim, les cases... les corporacions i les televisions públiques doncs tendeixen, jo també entenc
però si puc anunciar un debat del president d'un altre club.
No, dic que és un debat interessant perquè les xarxes...
Però recordeu, no?
Relativament poc temps en el món del periodisme. Llavors ja aquest desdoblament que fa 20 anys no existia, perquè tu emeties la teva opinió amb un micro ara mateix i després el que fessis en privat
tenia
menys repercussió.
Sobretot si és un mitjà públic. Jo crec que és la diferència.
Sí, però és veritat que també s'ha de tenir en compte fins a quin punt una consigna així lesiona la capacitat dels propis treballadors, dels propis periodistes... d'autodefensar-se si s'està produint una situació injusta, per exemple, ingerències polítiques que tenen un impacte en la informació periodística. I això ha passat,
però això és diferent.
I passa en els mitjans públics, i no parlarem només dels mitjans públics catalans, sinó hauríem de mirar el que passa als mitjans públics d'arreu de l'Estat.
Tens tot el dret, llavors. Tens tot el dret, si hi ha una ingerència...
No, si t'estan dient que tu no pots emetre opinions personals quan no estàs... Bé, mai, en realitat, perquè se t'està demanant que no les emetis mai, se t'està també lesionant la teva capacitat, el teu dret, també, de poder-te defensar si hi ha decisions que són absolutament injustes o si hi ha ingerències polítiques que interfereixen directament a les
informacions. Els àngels tenen sexe i és celestial, m'han dit.
Ah, no,
vull dir... Això és el que m'han dit.
No, és que això...
Ni el Consell de Nicea, vostè ja...
Té seccions d'opinió. A la televisió alemanya, que hi ha dues cadenes públiques, té, sobretot el de notícies, el més vist de la nit, té seccions d'opinió.
Sí, però,
i és editor, no posa presentador. No és un busto parlante.
No, però nosaltres estem aquí com a tertulians, precisament, per donar opinió, però la tele Bundó... ha de mantindre una imparcialitat perquè està dirigint
però
un
programa.
La línia editorial de la casa
mantindre
una imparcialitat d'aquesta taula. Nosaltres podem ser totalment parcials perquè per això és una tertúlia.
Però hi ha diversos nivells, perquè en el meu cas, per exemple, una part de la meva feina és tenir un editorial de programa.
No, correcte.
Per tant, tenir una opinió sobre les qüestions, no?
Sí.
Intentar equilibrar-la, Per això no estem parlant ben bé del mateix, perquè en el cas de Gary Lineker, per exemple, la qüestió de què parla no és la qüestió d'aquest
parlament. No, ell parla de futbol i ha fet una opinió personal d'una cosa totalment...
Sobre la immigració.
Però la BBC diu, escolta, mentre estiguis a la BBC, tu no pots parlar de res que no sigui a la BBC. Això és el debat de...
És un excés de cel, en aquest cas, concret.
No ho sé. Hem de veure el contracte i tal. Què passa? Clar, des del punt de vista, diguéssim, de molta gent, i el particular meu considero que...
S'ha dedicat molt a dir
el que diu.
Els drets fonamentals es venen. Jo, com a empresari, et puc comprar el teu dret a la llibertat d'expressió. I està content. Te'l compro i te'l pago. Sí. Ah, bueno, sí. No, 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 no. No et dic, vostè no pot parlar d'això. Perquè vostè no parli sí, que no sigui sí, coses que no siguin de futbol. Tan fas lliures més al mes.
I aquí abans hi havia també exclusivitats en aquesta feina bueno, nostra. Abans et pagaven l'exclusivitat i ara no et paguen ni el metro. Vull dir que també va ser una cosa...
L'aigua. No
bueno, aquí sí. Aquí no,
un quart d'onze del matí. Deixeu-me passar un moment per la publicitat. Hi ha una investigadora catalana que vam entrevistar fa un temps que ens va semblar interessantíssima, perquè sabeu que tenim ments catalanes en alguns dels grans llocs de l'Acadèmia Mundial. En aquest cas estem parlant de la Universitat de Princeton, una investigadora d'economia i de demografia, a qui li volíem preguntar per una cosa que jo tinc la impressió que tots els que estem aquí sempre hem sentit que era així i que aquest any deixarà de ser així, o ja ha deixat de ser així, no ho sabem ben bé, que és que la Xina és el país més poblat del món. No ho sempre havien sentit.
Ja no.
Milions, ara és l'Índia.
L'Índia, sí.
Què significa això a nivell demogràfic? Cap on va el món des del punt de vista demogràfic? Si m'apures, la pressió demogràfica en les pensions que vam veure ahir amb totes les notícies que va haver-hi a l'entorn de com s'aplicarà. Bé, el món que ve. Ara de seguida uns instants.
RAC 1 Lunes de menú i magna, martes de sèrie i magna, miércoles de amigos i magna, jueves de peli i magna, viernes de pizza i magna, sábado de risa i magna.
Magna, la cervesa que fa gran cada dia. Magna a Sant Miguel recomana el consum responsable, 5,7 graus.
La vida passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.
Ja arriba l'alegria que passa, l'últim musical de Dagoll de Gom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos d'un poble gris. L'alegria que passa de Dagoll de Gom al Poliorama. T'emocionaràs.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Noves funcions fins al 19 d'abril al Teatre Poliorama.
Busques una escola que se centri en l'alumne i el seu desenvolupament? A la Salle Bonanova hi trobaràs atenció personalitzada i un estil pedagògic innovador i canviant que posa la tecnologia al servei de la pedagogia i on l'esport, la música, la dansa i els idiomes hi juguen un paper fonamental. Aprendre, descobrir, cuidar-se, emocionar-se, somriure... La Salle Bonanova. Som el seu somriure. Preinscripció oberta fins al 20 de març.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Escolta, el sents?
Sí, és el so del mar.
I al vell mig de l'Eixample. Ara el restaurant El Cangrejo Loco et porta al mar a l'Eixample. Reserva a elcangrejoloco.com.
Un restaurant únic a l'Eixample.
Què fas per Setmana Santa? Una escapada rural? Viatges amb la família o t'escapes amb amics? Vols gaudir de l'aire lliure i l'enoturisme? No cal triar. Al Penedès pots fer de tot. Descobreix espais únics, visita cellers, passeja entre vinyes i desconnecta als wine bars. Reserva d'activitats i idees per la teva escapada a penedesturisme.cat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Passen 3 minuts d'un quart d'11 del matí. Estem acompanyats de l'Antonio Baños, del Joan Caral, de la Sara González, del Manel Manchón. I afegim en aquesta conversa l'Alicia Tzarà, que ella és investigadora i professora d'Economia, Demografia i Fertilitat a la Universitat de Princeton, que fa ja, em sembla que 30 anys que
està...
30 i pico.
Als Estats Units.
Què tal, Alicia? Molt bon dia.
Bé, estic bé.
Ha costat un palet al micròfon perquè si no...
Una miqueta més, sí. Bé, amb una mica de jet lag.
Amb una mica de jet lag.
Vaig arribar fa dos dies.
Dos dies.
Però bé.
Però vens gaire?
Sí, vinc bastant sovint. Vaig i vinc perquè tinc investigadors aquí amb els que treballo també i sóc d'aquí, el meu marit i jo som d'aquí, per tant venim.
Jo deia que, abans que hi ha una frase, però no sé si els que teniu més edat, diguem-ne, en algun altre moment havíeu sentit alguna altra cosa, però la idea de que la Xina és el país més poblat del món i aquestes xifres astronòmiques, 1.000 milions d'habitants, etc. Home, té un cert impacte que un any com aquest, el 2023, que m'imagino que és difícil de saber exactament en quin moment es produeix, hi hagi un sorpasso i sí. que de cop hi hagi un altre país que tingui més habitants que la Xina. Això es produeix aquest any.
Sí, es produeix. No se sap, com tu has dit, exactament quan, perquè en realitat el que fem són projeccions, no? El que veiem és una mica l'evolució en què van haver-hi morts i nens que van naixent. Ja l'any passat, per exemple, la Xina va reduir-se en població. L'any passat va haver-hi 850.000 més morts que naixements a la Xina.
O sigui, està baixant
de població. Està baixant, ja. I la Índia està pujant. En aquests moments es calcula que en algun moment... Segur que d'aquí unes setmanes les notícies diran que és a l'abril, però no. Però no se sap.
No se sap.
Al voltant de 1.426-1.427 milions és el moment que les ratlletes de la projecció diuen que han de coincidir.
O sigui que tots dos tindran uns 1.400 milions d'habitants.
El que passa que no se sap, per exemple.
3.000 milions d'habitants en dos països.
Xíndia. Exacte.
Xíndia.
No, que es diu Xíndia.
Gairebé la meitat de la població mundial.
Exacte.
És increïble.
Gairebé. Però és difícil, per exemple, amb el Covid no tenim ni idea de què ha passat a la Xina. Clar, potser en realitat ha passat abans, perquè hi ha hagut molts morts, però no ho pots saber. O sigui, això és el que passa, sempre hi ha com uns marges de confiança, no?
Això què implica? Perquè una de les coses que sempre, jo crec que les últimes dècades, cada cop que parlàvem de la Xina, de la quantitat de població, més enllà del gran gegant, no? Que quan es despertés, ostres, això seria... I de fet està passant, no? Però hi havia tota una sèrie de polítiques al voltant de la fertilitat, les famílies que només podien tenir un fill, les conseqüències que això comportava. Això, evidentment, deu canviar ja, perquè si m'has dit que l'any passat van perdre població, no és que desacceleressin, sinó que estan perdent
Estan
població.
Estan perdent població i, a més, la Xina... Al contrari d'altres països, per exemple, europeus, que perden població, no té migració neta, no? Al revés, té migració negativa. No molt alta, però una mica negativa. Per tant, no poden compensar. Nosaltres a Espanya o en altres llocs estem compensant així, però no.
La falta de natalitat la compensem amb l'arribada de migració.
A la majoria dels països europeus passa, no? A països de l'est d'Europa, no? Per exemple, Rússia també està caient en picat. Però, bueno, això és un altre tema i per què passa això, però... Però, bueno, el que va passar ja és que al voltant dels 70 estaven a 6 fills per dona, i van impulsar a la Xina, van impulsar la política d'un fill.
Perquè, perdona, la Xina és el país més poblat del món des de quan? Perquè ara dèiem...
Ara em posaràs... És bastant, o sigui, a l'any 90 ja tenien uns 1.100 i pico milions, i jo diria que és que fa molts anys.
Dècades, estem parlant de moltes dècades.
Dècades,
I el més ric des de l'última glaciació fins a 1830.
Ara em diuen, mira, des de la redacció em diuen que hi ha càlculs de 1950.
Sí, per això et dic, dècades.
70 i pico d'anys sent el país més poblat.
Segles.
Passa que, clar, tot depèn de com comptis. El problema és, clar, els
països... Qui era xinès i qui no era.
Clar, qui és xinès... I després els països han canviat, no existien al segle XIX. Per tant, el moment que consolides el que avui són unitats de països, per tant, què comptem, això ja és una altra història.
M'has dit, la política aquesta de fill únic, quan s'implanta?
S'implanta l'any 79, comença. És una cosa dràstica, perquè a més hi havia unes penalitzacions bestials sobre la gent que no ho complia, doncs, bàsicament et perdies la feina, no podies escolaritzar els fills... hi havia també forçar a vegades avortaments per no... O, per exemple, el que passava és que no registraven els nens, amagaven a les filles, que també és una altra història, el que ha passat això i el que ha comportat en el canvi del ràtio de nens i nenes, això també ha sigut...
S'abandonaven també, no?
S'abandonaven...
En van veure molts reportatges que es deixaven en,
les nenes,
en cases com d'acollida, diguem-ne.
Sí, però bueno, el ràtio, hi ha un desequilibri molt bèstia de nens i nenes en aquell país, no?
Com hi ha molts més homes que dones a la Xina.
Més homes que dones. I a l'Índia també podem parlar per altres coses. Hòstia. I aleshores que comences a baixar i cap a l'any 90 ja són dos, perquè era difícil realment fer...
Dos per dona.
Dos per dona, però la idea era un... I a l'any 2016, més o menys, es donen compte que això està molt malament. No van bé perquè la població s'està fent gran molt ràpidament i comencen a canviar la política. Aleshores, deixen ja tenir dos fills. Si la gent eren ja fills únics, els dos tenien dret a tenir dos. Després se'ls va deixar a tothom tenir dos. I ara, bàsicament, han obert, poden tenir tres. Què passa? Que durant tants anys, el que passa és que la gent s'ha anat acostumant. I la idea aquesta de que els... Clar, com van fer aquesta política? Una part és que hi havia propaganda i tots deies, no, la bona família és un fill. Aleshores,
clar,
gent se li va
quedar... És un marc mental.
I la gent té aquest marc mental en aquests moments. I quan tu mires ara les preferències, a la Xina la gent no vol tenir més fills. I ells volen tenir més fills, però ells no volen tenir més fills.
Perquè han ingressat a una classe mitjana que urbana...
I no volen. No
costa tot més.
Com aquí, com Occident. No?
Els habitatges també.
A la Índia... Volia preguntar perquè ha passat una cosa bastant... Clar, és minoritària, però hi ha hagut una demanda d'un fill cap als seus pares per haver nascut. Una demanda
no,
judicial.
Això no ho he sentit. A veure, quina és la raó, quina és el raonament?
Forma part d'un moviment antinatalista que diu que hi ha massa gent al món, que hi ha tot el tema del canvi climàtic, diu que els seus pares estan a favor però que no eren, no n'eren conscients quan els van concebre, que ella està content de viure però que preferia no haver nascut. És a dir, que hi ha moviments d'aquest tipus fins al punt que hi ha una demanda judicial.
Perquè en el cas de l'Índia, per què s'ha produït aquest creixement i quin nivell de creixement estem parlant?
A veure, l'Índia, i ara estem a un milió, a uns 1.426, anirà pujant i arribarà un moment que s'estabilitzarà i començarà a caure cap al 2064-2065 i arribarà a uns 1.700 milions.
O sigui, ara estem parlant de 40 anys de creixement sostingut de l'Índia?
Arribarà un moment, cap a l'any, cap al mitjans dels 60, 2060 i pico, la Índia tindrà quasi un 50% més de població que la Xina. O sigui, perquè, clar, encara està en una trajectòria creixent. El que passa
La Xina estarà per sota dels 1.000 milions, potser?
Estarà, sí, al voltant dels 1.000 milions.
I la Índia, 1.700 milions.
En aquells moments, sí. Aleshores, una mica més per sobre estarà la Xina, encara estarà a 1.200. El que passa és que la fecunditat a la Índia avui en dia està per sota la taxa de reemplaçament. Hi ha un número, que és el número màgic, que és 2,1, que és la taxa en què si tu no tens migració pots sostenir la població. La Índia en aquests moments està just per sota del 2,1. O sigui, nosaltres pensem en la Índia com un país amb molta fecunditat i no. I, de fet, hi ha molts estats a la Índia, per exemple, els estats del nord, tota la població Sikh o els estats més rics del sud-oest, estan molt per sota, estan a 1,6, a 1,8. O sigui, no.
I llavors com creixen?
Bueno, perquè encara creixen, perquè què passa? Que en aquests moments encara sí que hi ha més naixements que morts.
Ja.
I perquè hi ha increment d'esperança de vida. Per tant, la gent encara viu més i estan naixent, però arribarà un moment que això es compensa, deixarà de compensar-se, no?
I des d'aquest punt de vista, veient aquests dos exemples, la Xina havent pujat fins a 1.400 milions, que tothom deia, bueno, és que és una potència econòmica descomunal, perquè només posant en marxa i d'aquí el conflicte amb els Estats Units, diguem-ne, no? Per la quantitat de població, ja només que feu un esternut, doncs... Quines conseqüències pot tenir aquesta baixada demogràfica per ells? I et diria al revés, per la Índia com a potència creixent, tenir aquesta quantitat de població?
A veure, el problema és la població pot ser una oportunitat o pot ser una càrrega, depèn de com la pensis, no? O sigui, per la Xina en aquests moments la baixada de la població és problemàtica perquè hi ha aquesta situació que es parla de les famílies que són 4-2-1. És a dir, tu tens un nen que té que sostenir els dos pares i els quatre avis. Aleshores, tens un sistema en què molta d'aquesta gent, els nens, no tenen capacitat de sostenir o no volen seguir les normes socials antigues, estan immigrant a les ciutats i hi ha molta gent molt pobra, gran, rural, en què s'ha de sostenir per un sistema de pensions que està molt poc finançat, no? Això és un gran problema. I per això, per exemple, han canviat aquestes polítiques. Això, per exemple, també implica un canvi en la posició manufacturera de la Xina, no? Aquesta idea que teníem de que la Xina era la potència en què realment vas exportant tot, bueno, en aquests moments tenen mancança de mà d'obra. I tenen uns problemes de regulació molt estrictes d'immigració interior que també no ajuden. Això tenen una cosa que es diu el sistema del huku, en què cadascú està assignat en un lloc i és molt difícil canviar de lloc. I tens una sèrie d'atur encobert en les àrees més rurals i, en canvi, comença a haver-hi necessitat de mà d'obra en les parts més urbanes. Per tant, estan preocupats els xinesos, en aquest sentit. Quina potencialitat té la Índia? Bueno, la Índia, depèn de quina inversió educativa tinguin, i estan creixent molt, doncs, bueno, pot ser la nova potència en aquest sentit. El que passa és que el que veus a dins de la Índia, com et deia, és que la fecunditat en algunes regions està molt per sota de 2 ja. I en aquelles regions és justament les regions on hi ha més indústria. En canvi, les àrees més pobres és on tenen menys indústria. També allà necessiten també incrementar la immigració interior i poder moure a gent perquè poder aprofitar aquesta potencialitat. No? O sigui que...
I enmig de tot això, Europa on som?
Europa...
Des d'un punt de vista demogràfic.
Bueno, Europa el que som és el que dic, que en realitat en la majoria dels països estem creixent perquè hi ha immigració, si no, no estaríem creixent. La qüestió una mica ve a dir que necessitem una població creixent o no, i això tornem una mica al que comentava sobre el canvi climàtic o sobre altres qüestions, no? Nosaltres podríem estar, per exemple, en una situació de no necessàriament créixer i encara, per exemple, sostenir sistemes de pensions si la població fos més productiva. La clau realment és com de productiva és una població per poder sostenir coses...
És a dir, Espanya podria mantenir-se sobre els 46-47 milions durant el temps que volgués, si la, si la població fos...
Temporalment, arriba un moment que hi ha un límit en això, no? Però efectivament, en aquests moments, l'única manera que hem tingut de créixer i sostenir això és a base de la immigració. La immigració ha sigut clau.
L'Anna Cabré sempre deia, no?, que la manera... de tindre, o sigui, la natalitat catalana era la migració, des de feia pràcticament 200 anys, no?
Sí.
El cas català és molt excepcional com a país.
No és
o hi ha molt... països que tradicionalment han fet això, molt baixa natalitat des de fa molt de temps, sí. I recurrents a onades...
Bueno, Catalunya, per exemple, si un compara dins de, per exemple, comparant amb Itàlia, era una situació molt similar. Al nord d'Itàlia també tenia una fecunditat molt baixa, no? Tradicionalment. I teníem onades migratòries del sud, igual que va passar a Catalunya, no? Per tant, sí que hi ha àrees que han tingut aquesta fecunditat més baixa i han sigut capaços d'absorbir migració i ser actius.
I això és per models familiars, per baixa productivitat? Per què Catalunya, per exemple, o el nord d'Itàlia són de natalitat baixa, tradicionalment?
És bastant interessant. Hi ha una part també de demanda, o sigui, la gent potser no en volia tants, hi ha una part que algú diria és una qüestió de la manera en què, per exemple, la propietat estava establerta, la manera en què la terra es dividia,
sí.
Les oportunitats que la gent tenia...
Què vols dir, això?
En Manuel Tot, el tipus de famílies que hi ha... No?
Per exemple, aquest tipus de...
L'hereu i tot això, el no partir la...
No, per exemple, sí, que pots tenir... més o menys incentius, si tu dius en realitat el que vull és sostenir el que és la propietat en menys fills. I també el coneixement, no? L'educació. La gent, o sigui, per exemple, els mètodes naturals, anticonceptius, com si diguéssim, tu pots sostenir poblacions per sota de 3 fills molt fàcilment si tens coneixement i ho utilitzes. I això és una cosa que s'ha sabut sempre. No? Mm-hmm. Evidentment, si ja vols anar a un, potser necessites una altra cosa. I això s'utilitzava regularment en aquestes àrees. No? O sigui, que sí, es pot sostenir, ja són preferències en aquest sentit. Mm-hmm. Què passarà a Europa? Bueno, pues a Europa, en realitat, tenim àrees, per exemple, l'Àfrica subsahariana és l'única àrea que, si tu mires les projeccions, Àfrica serà el continent més gran del món a finals d'aquest segle i abans, o sigui, des dels anys... Des de cap al 2070 o 2080, Àfrica serà el continent, és on està creixent. La fertilitat mitja de l'àrea de l'àrea subsahariana està al voltant dels 4 fills, encara.
La mitja...
Sí, és la mitja. Per tant, en realitat, i això és una cosa que, per exemple, anecdòticament els francesos podrien estar contents, perquè la llengua que està creixent més és el francès.
Tècnicament, sí.
Sempre que estan preocupats per la seva llengua.
Els estan expulsant bastant d'allà.
Exacte.
No estan caient molt bé, no? Tenen problemes. Macron va tindre la setmana passada amb problemes al Congo.
Exacte.
La mitjana d'edat de països com Nigèria, clar, és al voltant dels 25-26 anys.
Mira, et donaré una dada de Nigèria, perquè us veieu, si vosaltres mireu quins són els rànquings de països, els Estats Units és el número 3, no? En aquests moments.
De població mundial.
De població mundial, després d'aquests dos grans protagonistes. Si tu mires a l'any 50, Nigèria tindrà tants habitants com els Estats Units. 375 milions.
Amb un territori molt menys petit.
Bueno, és gran, eh? Nigèria,
sí, no, però és, ja sé com la meitat dels Estats Units, més o menys, no?
És una, sí, ara no t'ho sabria dir, perquè... Sí. Però, sí,
perquè la projecció sempre la fa més petita. No?
Sí, la projecció és això, és aquest és el problema de com estàs mirant les imatges.
Ara és un país ric,
però no és així.
Exacte.
És un país amb recursos, perquè l'important és créixer la població
i amb problemes.
Recursos.
Exacte. Però un altre país, per exemple, que va per aquestes vies és la República Democràtica del Congo. La República Democràtica del Congo estarà en els països més grans del món, el 2050. I en canvi Rússia...
Però torna a ser la pregunta que penso, com es gestiona això? Com en països així?
No, el primer és... Això són projeccions, per tant, pot ser que la fecunditat canvi. Ara estem projectant... I després el que tenim és migració. O sigui, bàsicament el que ha d'haver-hi és un moviment de poblacions, és la manera en què passarà. Si els... Quins països atrauran els països que tinguin economies dinàmiques? I...
Europa,
per exemple. I als Estats Units, bueno, més d'un milió de persones arriba cada any als Estats Units.
També hi ha una...
Europa, gent.
També hi ha un altre dia...
Projeccions és que necessitarà uns 30 milions d'immigrants en els propers 20, 25,
exacte,
30 anys.
I sí, també sí. Hi ha una altra via que, és, que combina el que deies de Xina i Àfrica, que és la gran inversió que està fent Xina a Àfrica com a fàbrica. És a dir, la mà d'obra ja no estarà a la Xina, sinó que els africans treballaran per la Xina solucionant tots els problemes aquests que estan posant aquí.
I no tens la fàbrica. El problema són les mines.
L'extracció de recursos,
les
sí.
Mines.
Sí, però no, no, però ells el plantejament sí. És diferent del colonialisme europeu. Estan extraient recursos i a canvi estan posant inversions
estan
allà
posant
perquè no volen que la gent marxi.
I el fet, sí, perquè ara cada dada que dona l'Alicia Txarà, insisteix una eminència, perquè des de fa molts anys és a Princeton, als Estats Units, al voltant de la demografia, de la fertilitat, és el seu tema, no? El dubte és que cada vegada que estava donant una dada en projeccions a 30-40 anys pensava, bueno, però llavors, el global del món quanta gent hi viurà?
No perquè sabem. Si,
però hi ha una projecció?
Home, projeccions n'hi ha patades.
Ja. que l'encertin.
No. El que hi ha és normalment, el que es diu, ara avui en dia es funciona amb el que es diu projeccions probabilístiques. Uh-huh. Bàsicament, tu incorpores models, aquests models tenen uns marges d'error, estic pensant en anglès, eh?
No, vas
composant aquests errors i obtens uns marges de confiança. Si tu mires, per exemple, a final del segle, els marges de confiança, si tu vols dir una banda de 95% de confiança, estem parlant entre 11,5 mil milions de persones a 9.000 milions, perquè un panorama en les projeccions és que s'estanca i comença a baixar.
Ah, sí, eh?
La pandèmia del Covid, en què ha canviat les projeccions que teníem fetes abans del Covid?
Aquesta és una bona pregunta, perquè no sabem què passarà amb la fecunditat.
No,
una molt bona pregunta.
No, però aquí...
No, perquè depèn una miqueta de la reacció, per exemple, en la fecunditat, no? Que si la gent, per exemple, això ha reaccionat i hi ha hagut, per exemple, diferències, temporalment es va baixar la fecunditat, i també hi ha hagut diferències en els nivells educatius de qui ha reaccionat o no, no? En molts països occidentals el que ha passat és que en realitat les relativament més educades han tingut més capacitat de tenir més fills. I alguna de la gent que era en treball manual o que s'han vingut més afectades han també baixat en fecunditat. O sigui que és una mica... No se sap molt bé què passarà.
No se sap exactament.
Aquí surt una pregunta. Ara sí. Posaré la boina de pla. Això qui ho paga? És a dir...
Que és sostenible. No?
Aquesta gent se l'haurà de menjar quan venim tots treballant.
Ja
treball, hi ha feina, hi ha recursos,
hi ha
teca per almenys que per
Malthus,
alimentar.
Qui ha sortit? Malthus.
Jo no sóc Malthus, però pregunto això, qui ho paga i com?
Ha sortit Rousseau, ha sortit la tecnologia...
Em recordo una miqueta tota aquesta cosa del Club de Roma dels 170. Va haver-hi un moment...
El límit del creixement de l'informe de l'any 73.
Exacte. Va haver-hi un moment, a l'any 68, que si tu mires a quina velocitat està creixent la població mundial, va haver-hi un moment aquell que era el món estava creixent un 2%.
Sí.
I va ser un moment el més alt del món, perquè en realitat la població mundial sempre havia crescut a un 0,1%, sempre, si arribava. En aquell moment, si tu estàs en una taxa d'un 2%, la població mundial s'està multiplicant cada 35 anys. O sigui, es dobla. És una taxa molt insostenible. Avui en dia estem per sota de l'1. I està baixant. I el que t'estic dient és que hi ha un moment que s'estabilitza i comença a baixar. No està creixent aquesta velocitat. Qui ho pagarà? Bueno, tot depèn. Si som capaços de ser productius, es pot pagar. Hi ha molts països que encara estan per desenvolupar. L'altra qüestió és si el planeta ho pot aguantar. Mm-hmm. I aquesta és l'altra
aquesta,
la qüestió. I això és una mica torna amb aquestes coses del medi ambient. No? Ara, per exemple, hi ha moltes coses que s'estan creant, no? Aquesta gent que ara tapen àrees de... Bueno, tenim allà a Princeton hi ha tota aquesta gent, l'Oppenheimer i tota la companyia que ha fet aquestes coses de medi ambient, en què parlen, per exemple, de posar com esfera, com una mena de cobriment quasi de l'atmosfera per moure on afecten aquestes forats i el moment per entrar a l'ozó. I, o sigui, no sóc la tècnica, però sé que estan
fent coses.
Per altra banda, la gent... Una mica exactament el mateix que va passar l'any 70, quan tu mires les enquestes, especialment això ho he vist en els països nòrdics, i els dius quants fills vols tenir, molta gent comença a dir no vull tenir fills perquè no vull portar gent a un planeta que s'està destruint.
Això ha tingut demogràficament alguna conseqüència?
De moment no, perquè és mínim. Vull dir, de moment això és marginal.
Són decisions personals, no col·lectives.
I el món ric. Quan dius, Alicia, serà sostenible si som productius... Què és exactament ser productius?
Quan ell està dient, no? Per exemple, què va passar en l'any 70? Tothom estava molt espantat perquè deia, bueno, mira, aquesta població explosiva tindràs gent amb qui tindrà, bueno, fam, per exemple, no? En aquell moment es produeix la revolució verda, no? La Green Revolution. Què passa? Que llavors ets molt més capaç de generar molta més productivitat a la Terra amb el mateix terreny. Això per mi és ser productiu. Has pogut alimentar més gent.
Bueno, i la revolució del petroli, que també fa que la gent gasti menys que just abans del 73.
Aquest tipus de coses són les que van...
Les desgràcies també fan que
passi... Exacte, però això també té problemes sobre el medi ambient. Per tant, es podrà alimentar... Bueno, per això sí, depèn.
És complexa, per dir-ho d'una
mira,
forma...
Mira, no hi ha ni blancs ni negres, tot és gris. Tot
ho veiem gris.
Però no gris per tristir, que tot és qualificable, et puc dir, depèn. Puc fer un escenari o un altre escenari.
I demogràficament, treballant a una universitat com Princeton, a nivell d'investigació, el més interessant del que està passant demogràficament al món, des del teu punt de vista, què és ara mateix? O en aquestes projeccions, el que més et genera interès quan estàs en les teves àrees d'investigació?
O sigui, a mi suposo que hi ha dues coses, no? O sigui, m'interessa com què passarà en termes d'immigració i composició i poder relatiu, o sigui, en molts sentits, en sentit de què passarà amb les immigracions, els canvis de composició de la població mundial, i geopolíticament, què vol dir, en aquest sentit? Si tu veus Rússia, és el que t'estic dient, està caient, i per tant també hi ha una part també de el que està passant bé, també forçat, jo crec, per idees de que el país s'està anant, la mare Rússia està canviant. I després, per altra banda, a un nivell més microeconòmic, si vols, m'interessa més, per exemple, com la gent fa decisions de fecunditat o família, per exemple, en països occidentals.
Els motius que els fan de tenir fills o no?
Perquè la gent, per exemple... posposa o no té els fills, però, per exemple, i això ho vaig comentar un altre dia que venia a parlar aquí, que aquí a Catalunya i, en general, a molts països europeus, especialment al sud d'Europa, hi ha una bretxa molt important entre el que la gent li agradaria tenir i el que la gent pot tenir. I, aleshores, aquesta també és l'altra qüestió que m'interessa, no? Pensar i per què passa i com la gent ho internalitza i quines solucions pot haver-hi.
I l'edat de fertilitat de les dones es va retardant, també, no?
Sí, aquí a Catalunya som les més...
Tenim fins als 20 anys que als 40.
Són les més?
Sí, no, som els més tardants d'Europa amb Itàlia.
Les dones catalanes?
Sí, al voltant dels 32 anys.
És que per això abans preguntava, no?, què significa ser productiu o productiva, en el sentit que és que el major anticonceptiu que tenim a Catalunya es diu preu de l'habitatge, es diu salaris precaris...
Exacte.
És així, perquè no és sostenible des del punt de vista individual i fins a edats molt tardanes, perquè potser als 30 anys encara no tens consolidada la teva trajectòria professional, la teva feina, no pots pagar encara, potser has de compartir pis, o potser encara no t'has pogut independitzar dels pares. Vull dir que un dels majors anticonceptius que tenim socialment a Catalunya és justament aquest, la precarietat estructural.
Exacte, no, i això ja fa molts anys que ho acumulem. Si tu comences, jo vaig començar a treballar justament amb els temes aquests de fecunditat, perquè jo estava en un ambient molt diferent, sempre ho dic, jo era un estudiant als Estats Units, i em trobava aquí que la gent m'explicava aquestes coses, jo vaig començar a tenir fills molt jove, i la gent em deia, estàs boja, però què fas? I jo pensava, bueno, aquí més o menys surts i trobes una feina. Clar, quan vaig tornar aquí, em vaig trobar que era una realitat molt diferent, que el món havia canviat en 5 anys, i que veus què ha passat. I això ho veus en els 90, que de cop i volta comença a haver aquest atur, l'atur és permanent i ja... és d'haver estructural, no? I tots aquests... També això s'ajunta amb un increment d'educació superràpid. A l'estat espanyol, a Catalunya i al sud d'Europa va haver un increment d'educació molt gran. I també el fet de que les dones en general avui en dia estan més educades que els homes. I això també crea unes aspiracions que el mercat laboral en aquell moment no era capaç
d'absorbir, no?
Però quan has dit, Alicia, insisteixo, estem parlant amb l'Alicia Txarà, investigadora de professora d'Economia i Demografia i Fertilitat a Princeton, quan estaves dient això de que les expectatives que tenen les dones o les famílies en tenir fills i el que s'acaba complint són distàncies molt grans, a Catalunya vol dir que hi ha moltes dones o moltes famílies que diuen, no, si jo encantaria tenir 3 fills o 4. Això...
No, 3 o 4 no. Estem parlant de 2.
De 2.
Eh?
Però llavors en tenen un o cap.
Estem parlant de 2. Sí.
Que l'aspiració és tenir-ne 2
i
no en tenen cap a un.
Exacte. Sí, no, un 20% de la gent es queda sense fills avui en dia.
Ja un 20%.
I jo diria que és com, com un 20 o un 15% de gent que voldria tenir 2 en té un. O sigui, que sí que
les circumstàncies no faciliten, almenys el nostre ambient
concret
d'aquí, no
faciliten. És exactament el que deia ella.
És dissuasori, la situació econòmica és dissuasòria.
Surs de casa dels pares i has de...
El fet que retardi l'edat també és veritat que augmenta les dificultats després.
De concebre.
Exacte.
I això és una cosa que jo crec que la gent no n'és conscient, de la rapidesa en què baixa la capacitat de concebre. Això els metges... I de fet Catalunya és un dels llocs millors i més al capdavanters de reproducció assistida. Però ara recordo fa uns mesos vaig estar aquí també amb unes xerrades parlant amb un metge d'aquí, dels millors d'aquesta àrea, deia que les dones, no, bueno, les parelles, és que no vull dir les dones, les parelles, no es donen compte de que en realitat la capacitat de concebre a partir dels principis dels 30 pues baixa molt ràpidament i pensen que la probabilitat és molt alta. Sí, efectivament hi ha molts èxits, però no és fàcil i és un camí dur, no?
Va, últim. Hem de plegar.
No, és que jo vaig a lo que deia de la geopolítica, ella que està als Estats Units, el mur de Trump i la invasió de latinoamericans, sí. Aquesta idea de que hi ha unes masses... és així, la realitat latinoamericana en tant la fertilitat com és, i després, quina és aquesta percepció en el país en el que tu estàs treballant i vivint, sí. Perquè entenc que la demografia és un tema tremendament polític allà també. Bueno, aquí també, perquè és un frontera.
És que la gent no s'adona compte que la població és clau, la població està al darrere de tot, la població portat a guerres, imperialismes, bueno, la població és geopolítica 100%. Què ha passat a la frontera? Doncs mira, a Mèxic és un dels països en què la fecunditat ha caigut en picant més ràpidament, no? Això és de la mateixa manera que tenien 4 o 5 fills fa 20 anys, ara estan a prop dels 2 ja. Això ha baixat bastant les pressions migratòries, de per si. Ara les famílies, doncs ja, si només tenen 2, no envien a 1 o 2 als Estats Units. Continua passant, però això ha baixat molt, no? I després hi ha hagut molta convergència de rendes. Quan tu tens el factor més important que explica la immigració és la diferència de renda per càpita entre llocs. El que sí que està passant és que ve molta gent de Centroamèrica. El que passa que en termes de números són molt menors, perquè els països són més petits que el que és Mèxic, no?
Són els que travessen Mèxic, no?
Sí. Travessen Mèxic i arriben a la frontera.
El discurs és per populisme, bueno, diguéssim, les xifres, no?
Sí, no. O sigui, que hi ha molta gent que vol entrar, evidentment, no. L'acumulació de gent a la frontera. I ara que hi ha hagut, va haver-hi un període en què hi havia que es deien, i això no sé ni com traduir-ho, era repatriar a la gent immediatament.
Seria. En calent.
Sí, però allí li diuen, en comptes d'en calent, li diuen wet, perquè, bueno, és una altra expressió. Però
com ho diuen en anglès?
Em sembla que és wet...
Mullats.
Sí,
peus secs, peus mullats.
Algo així.
Sí, per travessar el riu, no?
Exactament.
Pantalons mullats, així, per travessar el riu.
I ara, en realitat, en Biden, de moment, ha continuat aquesta política. O sigui, no s'han obert les fronteres igual, no? Està bastant igual. Però, per altra banda, s'ha de reconèixer que Estats Units rep més d'un milió de persones netes a l'any. O sigui, no és que sigui un país tancat, és un país molt obert i, de fet, és un país que s'enriqueix molt. I per les dues bandes, o sigui, si tu mires la distribució d'on estan els immigrants, venen a la part més educada i a la part menys educada. I això té grans contribucions al país i la gent ho reconeix. I després és important també reconèixer que políticament la migració no és republicans en contra, demòcrates en pro. Cada un dels partits està dividit. Hi ha una part de cada partit que està a favor de la immigració i una part de cada partit que està en contra. El que passa és que Trump ha utilitzat la part populista de la part... O sigui, en realitat s'ha apoderat del discurs.
Ha tocat la fibra, no?
Perquè de cara als empresaris, que són més una part republicana, ells prefereixen tenir immigració. Hi ha una part del Partit Demòcrata que per qüestió de solidaritat prefereix tenir immigració, però també hi ha una part del votant demòcrata que és més de classe treballadora que... esdevé el competidor dels rics. I, per tant, els dos partits hi ha les dues coses.
Ha sortit el tema del treball infantil, també, als Estats Units, que...
Ah, sí, bueno, això és una cosa que em vaig quedar molt parada, però molt anecdòtic, és molt raro, jo no entenc. No? Això, jo crec que...
És han agafat un...
Han agafat un...
Cherry picking?
Cherry picking, diria. Però, bueno, sí. Ja et dic, clar, per exemple, en qüestió de patents d'entrepreneurs, els immigrants estan sobrerepresentats als Estats Units. I, evidentment, en la part de treballs més manuals, també sobrerepresentats, però això vol dir, per exemple, uns preus més baixos de serveis, una cosa que, en general, això compensa a la població. Per tant, és complicat.
No? 10:48, jo crec que és interessantíssim sentir la llicència, és fantàstic.
No, ha dit una cosa, diu la població és la geopolítica.
Sí, sí, la gent no se n'adona, però és la geopolítica.
Of course.
Llicència és investigadora i professor d'Economia i Demografia i Fertilitat a la Universitat de Princeton i és un gust sempre poder-la sentir. Moltíssimes gràcies per haver aprofitat també el viatge cap a Catalunya per passar per la ràdio.
Gràcies a vosaltres, encantada. Gràcies.
Sara González, Antonio Baños, Joan Caral, Manel Manchón.
És que entre Negreira i això...
Que tot t'agrada molt més, ja, no? Ja he vist que la primera part, que ja bé estaves a punt de...
Negreira, que no has comprat ni un iate ni res.
Pobre, no sé què aportarà la fertilitat espanyola.
Pobre, què aporta aquest home.
Pobre. El Barça sí que hi ha... Mira, això ho podríem parlar. Sí, el Barça ha aportat en la natalitat de...
Ja articles bons.
Però que t'estàs a prop del micro. Acosta't al micro. Hi ha articles bons? Sobre
hi ha articles sobre el futbol i la fertilitat.
Oh! Per què no hem tret aquest tema?
Hombre!
Sobre com augmenta la funció de les victòries.
Exacte.
Les Champions disparen la fertilitat?
Ja. hi ha unes quantes coses, per exemple, una pagada de llum, augmenta la fertilitat, i una, i que guanyi el teu clar, equip...
La Champions, guanya, perquè les lligues ja no...
Clar, és un cafè Negreira pel Barça...
És
la Catalunya.
És terrible, és terrible, perquè si la gent no, es fa, no segueix el Barça... I es des...
Creu de Sant Jordi a Negreira, home.
Serà pitjor per la natalitat
com
catalana.
Una com a mínim. Mínim.
Alicia, serà un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
10 minuts i arribarem a les 11 del matí.
Al final.
Apa, adéu-siau.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Suma't a l'educació que suma l'Alba, l'Ahmed i en Rafa, que suma mares, pares, docents i professionals, que suma oportunitats i futurs, innovació i qualitat. S'obre el termini per fer la preinscripció, del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària i del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Suma't a l'educació que suma. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest dissabte 11 de març, per una compra mínima de 30 euros, et regalem el 5% de descompte de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també en les compres de Caprabo a casa, perquè quan els preus pugen, Caprabo t'ajuda a estalviar. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
De dies plujosos n'hi ha molts, d'assolellats també, però de dies únics amb ofertes úniques a Dacia no n'hi ha gaires. Per això, aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials únicament del 10 al 20 de març i demana el teu Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 400 grams de filet de pollastre ara per 2,59, t'estalvies un 21%. I la nostra sucosa pinya per 0,99 al quilo, t'estalvies un 31%. Lidl, marca la diferència.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6, 17, 22, 39 i 46. I els sols, el 5 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Dissabtes i diumenges. Right. Amb Xavi Bundó.
Right. 8 minuts i les 11.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Tu avui sí que ha anat tard, Avui ha anat molt, molt tard.
Per donar-me temps a arribar.
Exacte.
Bueno, i donar-li temps al Malcom.
Sobretot. Hola, Malcom Otero, bon dia.
Avui ha arribat puntualíssim.
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia.
No, està fet doblete perquè parla del cas Negreira, i ara un cas que no és Negreira, i totes aquestes coses. No. Avui no té res a veure, no té res a veure amb Negreira. El...
Bueno, no ho sé, ja. Jo no,
arriba't un punt que està vinculat a tot.
Jo no descartaria res. Sí, no sé. Que és esgotador fer el Barça, sí, home, en sèrio.
Quants anys fa que és esgotador?
No, últimament s'està convertint en una cosa insufrible.
Sí.
No, o sigui, és... Demà hi ha partit, per això.
Sort.
Sí, però tots els partits, mentre segueixi això,
sí,
seran molt més complicats, i estan posant la vida molt complicada. A part de que ja ara, per compensar, han tornat a posar Gil Manzano.
Sí, és veritat.
D'àrbitre, que és el tio que aporta un colt on té totes les muesques de cracs del Barça que... Qui li falta per expulsar? Si demà Gavi no acaba el partit.
Ai.
No, i a més, posen a Gil Manzano abans d'un Madrid-Barça. És a dir, que l'estesa que pot fer aquest senyor demà... Bueno, però clar, pues seguim callats i ja està.
I ja està. Bueno, parlem d'exagrables o no?
Parlem d'exagrables, sí, sí.
Qui toca avui?
Jo crec que avui...
He vist la foto i hi ha gent que...
Ja, bueno, clar, s'ha trucat gent.
Per la foto no l'he reconegut? Ah, no. Per un concepte que has posat?
Perquè no està a l'Hispània,
no.
La foto.
No va anar a l'Hispània, no aquesta persona. No, que ens consti, no va anar
a l'Hispània. Jo pensava que et connectaries des d'allà, des de l'Hispània, que ja faries això que fa... Saps que...
Amb la foto que hi ha Xavier Cugat, allò...
Hi ha molta gent allà.
Bruce Willis, Bono, Bono de Castilla-La Mancha, Bono Dudós...
Bono 1, Bono 2...
Els dos bonos. I tu, ja tens foto allà o no?
No.
I és veritat el que...
No.
M'ho ha dit el Marco,
segur que no.
Eh? Què? Que hi ha un postre allà? Bondonets de crema amb fruites del bosc?
Tira, de veritat.
No?
No, no. Ai, senyor.
Bueno, molt bé. I falta un xampany. I ara hem d'aconseguir...
Bondó Pinot Noir.
No, i el... I de cara a la temporada que ve, hem d'aconseguir ja... Anem a lo gran.
Què?
Sí, del Sec en Roca, l'Hispània...
Bueno, més gran que...
Embotit, no? Hi ha una cosa més gran?
Què?
Un resort. Un resort de luxe.
Bundó Resort.
Sí, com White Lotus. White Bundus.
White Bundus.
Mira, estic a punt de dir-te una cosa i no t'ho diré, perquè ja he descobert una cosa molt interessant.
A veure.
Que té a veure amb resorts.
Digues. No, ets una màquina de facturar.
Va, prou. Va,
ets
tira.
Ets l'Enríquez Negreira de la ràdio.
Va, vinga, va.
No. Tira. Avui també t'haig de dir que hem fet un... Farem un personatge... que quan ens vam posar a fer-lo, a buscar i dir qui era, jo li vaig dir al Malcolm, ja està fet. I ell em diu...
Perquè era molt evident.
I crec que... I jo estava segur que l'havíem fet. Però són 300...
Però pot haver-hi el dubte? Pot ser que algú ara desperti i digui...
Nosaltres ho hem mirat amb les nostres...
bases de dades?
Amb la nostra...
Amb intel·ligència artificial?
Amb la nostra intel·ligència.
És a dir, el correu... Hem mirat el personatge i no sortia.
Que tampoc ajudeu massa, perquè el dia de Montgomery el vam enviar no vau fer res. No, es veu que no l'hem fet i és un personatge molt controvertit.
Ara ens trobarem d'aquí mitja horeta, que algú diu...
No, d'aquí mitja horeta no, si la caguem...
En 5 minuts, sí.
És un tipus que li han fet una netejada d'imatge tremenda i antena... centrada en minimitzar les seves faltes, allò que diuen, no, ja saps el context, l'època...
Ja.
És veritat que és un geni absolut de la música, de l'òpera i de la cultura. Un home que va canviar els paradigmes. Els de l'ESO, bueno, ho mireu a Google i ja està.
Lo de paradigma.
Sí. I de la música, i que té influències al cinema, que va crear el Leitmotiv, i no és Andreu Buenafuente.
Home, no, el Leitmotiv era previ a Buenafuente.
No, però bueno... Intenta explicar-li a la gent. Un paio que ha inspirat els millors de la música i els pitjors dictadors. Un fora de sèrie que era també un buscarraons, un faldiller, un cara dura, un arrogant i antisemita. Avui, amics, li traiem la perruca, la batuta, la boina i tot a Wilhelm Richard Wagner, també anomenat Wilhelm Richard Geyer, però conegut com Wagner.
Home, no! Jo volia sentir una cançó de Wagner, aquí,
ara. Cançó. Cançons de Wagner. Wagner, canciones.
Valquíries. Aquesta no està mal, mira. Ei!
Aquesta et donen ganes de deixar-te patilles grosses i posar-te un casc en punxa.
Una mica de... Com es diu això? Oktoberfest, eh?
Sí. Aquí, amb cerveses, així, amunt i avall.
Això és pel Kaiser, una cançó pel Kaiser Guillem, però sembla això...
En sèrio, és una cançó per...
Sí. Però sembla això de juerga, no?
Va, i tant.
Sembla el càntic de...
El Kaiser Guillem era un tio molt de juergues.
Bueno, a veure.
A més, amb aquells bigotis, de cervesa.
Molt viking, tot, eh?
Parlarem dels vikings.
Ah, sí?
Bueno, sí, dels...
Bueno, sí, clac.
No posarem cançons de Wagner perquè,
ni una,
com fa ni una, la ràdio pública d'Israel, està prohibit.
Ah, sí? A Israel no es pot punxar Wagner?
A la ràdio pública, no sé si l'estimades. Sí. Home, sí, ja veurem per què.
Va, per on comencem?
Aviam, Wilhelm, Guillem.
Neix. Era Richard, és Wilhelm.
Ah, hosti.
Neix a Leipzig, que encara Leipzig. No era Alemanya. Leipzig.
Leipzig.
Leipzig vol dir lloc de porcs, segurament en alemany. Leipzig.
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 L'equip que eliminarà el Manchester City.
Que encara no era alemany.
Ja sabem el que passarà al final.
Què? Guanyador. No vull saber-ho res, deixeu-me.
Bueno, això,
no vull saber res de futbol ni de res.
Leipzig encara no era Alemanya.
Leipzig.
Leipzig.
Que no penso dir-ho d'aquesta manera, jo dic, diré Leipzig.
Vinga, va.
Bueno, encara...
Se apareix de la Morena diciendo el Leipzig.
El Leipzig.
Va.
Ja, com que sou Alemanya, vosaltres... No era Alemanya, perquè encara faltaven 50 anys perquè existís Alemanya.
No hi havia Alemanya.
Si Wagner no era alemany.
Bueno, si era alemany, perquè es deien... Era,
es deien germànic.
Germànic, germànic, no eren els països alemanys, tal, però no era Alemanya com tal, no existia.
Vale.
Ell va néixer fa més de dos segles.
I seria de la RDA.
És que no pensarem res, la veritat. Sí.
Va néixer fa més de dos segles, el 1813. Sí. Era el nové fill d'un policia que va morir de tifus.
Podem canviar la música, m'està atabalant molt, eh? Pots posar una altra?
Sí, home, posa Mozart.
Una mica de música d'ascensor.
El pare va morir de tifus quan tenia 6 mesos. Quan tenia
un
mesos.
Policia tenint 9 fills?
Què?
No, Déu-n'hi-do.
I què té a veure que sigui policia?
Tenia la porra fills? Molt bé.
Va, prou.
No anava.
Va, avanceu.
Quan, no, la qüestió que el pare va morir quan tenia 6 mesos, Wagner, òbviament, no el seu pare.
Sí,
la seva mare,
ja
als pocs mesos, es va casar amb Ludwig Geyer, que era un actor i dramaturg.
Ludwig Geyer.
No, com...